Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart de dotze. El meu pare vivia entregat a la notícia, que podia produir-se en qualsevol instant. És un destacat d'una entrevista a en Ramon Buckley Planes, fill de Henry Buckley, que va ser qui Sitges fa ben poquet en la inauguració d'aquesta exposició dedicada a un dels corresponsals, per no dir el corresponsal, que més de prop va viure, de prop amb intenció i amb extensió, perquè es va estar aquí durant tota la Guerra Civil Espanyola. Recorden aquella exposició a Miramar, aquella exposició en la qual es veien fotografies inèdites de l'exili republicà frontera amunt, del pas per Sitges i de la labor dels periodistes, i especialment de Henry Buckley, en documentar tot aquest trajecte tan dissortat. Doncs d'aquella exposició, ja en el seu dia, se'n va parlar de Vida i Muerte de la República Espanyola, l'edició en castellà del llibre que veu la llum ja en català i que es presentarà aquest proper dissabte a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, de Henry Buckley, Vida i Mort de la República Espanyola. Saludem Ramon Buckley. Ramon Buckley, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Suposo que mai no està de més parlar del pare, no?
No, s'han estat parlant aquests últims anys tant que sembla ja quasi mentida la quantitat de homenatges, d'edicions del seu llibre, etcètera. O sigui que és com si, tal com explicava jo a la inauguració de l'exposició, com si tornés una mica a la vida. Després de 30 anys es va morir l'any 72, per tant fa molt de temps, però és com si hagués reviscut amb tot aquests actes, i això és molt emocionant.
Doncs precisament anàvem a començar per aquí, perquè revisitar d'una forma tan intensa l'obra i la vida del pare, hem de suposar també que passats els anys crea o ofereix una perspectiva diferent, no?, des del punt de vista de la família.
Sí, no, és... hem tots hem col·laborat. Això exactament el que ha fet és fer que tota la família s'uneixi sota aquest tema, perquè va ser la meva filla, la seva neta, o sigui, la meva filla, la que va descobrir aquelles fotos que estaven a l'arxiu, que estaven a la casa del carrer Major de Sitges, i que ella va ser una mica la que va començar tot aquest cicle de redescobriment d'una obra inèdita, que era la seva obra fotogràfica, que ella feia com a aficionat. Ell no va ser periodista d'imatges, sinó periodista d'escriure, però gràcies a la seva amistat, em sembla que va ser, més que res, amb el Robert Capa, el que va fer que s'interessés per la fotografia, i va fer moltes fotos junt amb el Capa. O sigui que tot això, ja et dic, de fet, que la família, que no solament jo, sinó que tota la família s'interessés i participés en aquest homenatge.
D'acord, a casa dels Buckley hem fet un exercici de memòria històrica.
Sí, efectivament.
Efectivament.
És el que jo deia a la inauguració, que realment més important per mi, és una qüestió personal, però per mi més important que desenterrar les despulles dels morts és redescobrir o tornar a fer viure els seus escrits i la seva vida, i això és el que nosaltres hem fet.
D'alguna manera ha reposicionat la figura del pare dins l'àmbit familiar, o no, tot això?
Sí. No, realment amb el pare sempre li havíem tingut una gran adoració, però el que ha passat, em sembla, una mica, sobretot amb el llibre, però també amb les fotografies, és veure com la figura del pare era reinterpretada com un dels grans periodistes de la guerra. Això abans no s'havia reconegut degudament, però gràcies sobretot, o entre altres persones, a la figura de el Paul Preston. El Paul Preston va ser la persona que realment es va interessar molt per aquesta reedició del Life and Death of the Spanish Republic, i és el que va fer el pròleg del llibre, i després és el que va escriure un llibre que es deia justament així, no? El llibre es deia Els idealistes sota les bales, em sembla que és el títol que va sortir en català també, i que va sortir una mica perquè ell es va interessar en l'obra del meu pare i després va parlar de totes les altres corresponsals. Així que ja et dic que han estat una sèrie de coses i d'esdeveniments, sobretot el Preston és el que ha fet més, diguéssim, per tornar a veure o reinterpretar la seva obra sota una nova perspectiva. Mm-hmm.
Abans de ficar-nos en el llibre en si i en aquesta faceta del Henry Buckley coherent amb les seves conviccions i amb la seva professió, d'alguna manera aquest procés de revisitació històrica, hem de suposar que per la família ha fet valer molt també el paper de la mare?
Exactament, això és el que jo he volgut enfatitzar, ho vaig fer ja a la presentació de les fotos, i he volgut ara tornar, ara quan ens trobem el dissabte per la presentació de l'edició catalana del llibre del meu pare. El paper de la mare és fonamental perquè és ella la primera, per dir-ho d'alguna manera, que va descobrir Henry Buckley i la que va participar en tot això. I naturalment va viure tots aquests anys en directe, i estic segur que ella seria la que més disfrutaria ara en aquest moment, perquè ella naturalment va viure molts més anys. La meva mare va morir quasi ja l'any 88, em sembla que va ser el 89, i molts anys després de morir-se la meva mare, el meu pare, la meva mare continuava vivint a Sitges, i ella, esclar, és la persona que va vincular Henry Buckley amb Sitges.
Perquè d'alguna manera els fills hem de suposar que també van dibuixar el retrat del pare a partir del testimoni de la mare durant molts anys.
Jo sempre li preguntava a mi com us veu trobar, com us veu conèixer sent de dos mons tan diferents, i la resposta naturalment ella explicava el moment que es van conèixer durant la guerra, i com jo he dit altres vegades, és la guerra la que uneix aquestes dues persones que no s'haurien conegut de cap de les maneres si no hagués estat per la Guerra Civil.
El Henry Buckley, periodista, més enllà de les seves conviccions personals, més enllà del seu catolicisme irlandès, com defineix també Ramon Buckley, i més enllà d'un posicionament específic, és definit, o almenys aquesta és la sensació, passat tot aquell període d'anys en el qual diguem-ne ja serveix per fer una anàlisi més ponderada, com un home coherent que va expressar pensaments coherents, no?
Sí, perquè ell mai va deixar de ser catòlic, i mai va deixar de ser catòlic al 100% i republicà al 100%, cosa que en aquells moments
era
totalment insòlid. Sí. Era insòlid. I això va ser el que el va ajuntar amb la meva mare, perquè la meva mare sempre explicava que va ser en una reunió a casa del Sunyer durant la guerra, i ella es va sorprendre d'aquell jove anglès, però d'arrels irlandeses, que defensava, o que per lo menys justificava alguna cosa de l'actuació de l'Església Catòlica durant la guerra.
Perquè d'alguna manera, Ramon, per qui us estigui escoltant, i sobretot pels més grans, ja no sabem si pels més joves, en algun moment això li va portar algun problema moral a Henry Buckley.
Sí, no, ell ho explica. Sí,
obertament,
llegeixi, El que llegeixi el llibre, ell ho explica, que ell anava a missa, però que a vegades li feia una certa recança agenollar-se junt amb els bancs, on ell sabia que hi havia, pues, el catolicisme més conservador, diguéssim, més de dretes, més proper al feixisme, i ell sabia que s'estava agenollant o que estava combregant junt amb persones que eren totalment d'idees totalment diferents, opostes a la seva.
I podia, suposo, que també interpel·lar-se sobre el paper dels extremistes en la crema d'esglésies.
Sí, no, tot això també.
També, no?
Ell naturalment estava molt en contra d'això, però qui potser que va viure la guerra pues, estan a Madrid, i això potser que es va veure d'una forma més distant. A Madrid, no, a Madrid també va presenciar, perquè a Madrid es van cremar moltes iglesies, inclús abans de la guerra, ja, a partir de l'any 31 ja comença la crema de convents i d'esglésies a Madrid. Però ell això ho veia, pues, naturalment estava en contra, però que potser que en aquells moments estava més arrelat en ell la idea d'una transformació social d'Espanya. I en aquest sentit, pues, potser que aquestes coses que eren terribles pues, les veia amb uns altres ulls.
D'acord. Ell era un demòcrata crític?
Sí, bueno, ell hi ha una part de la vida de Henry Buckley que encara no s'ha fet, que serà, naturalment, o que si algun dia ho farem, seran les seves cròniques de després, de quan ell torna després de la guerra, i després de la guerra mundial, etc., torna a Espanya, torna a exercir, i es queda després d'uns anys a Roma, vam estar a Roma uns anys, però després torna a Espanya i torna a ser corresponsal de premsa a l'Espanya de Franco. Per tant, ell era un demòcrata total, però en aquells moments pues, potser que va fer un periodisme totalment diferent del que feia abans, era un periodisme d'agència, era un periodisme més fred, on parlava dels fets més que no pas d'una interpretació.
Un periodisme menys militant, vaja.
Exactament. I ell no va deixar mai de ser demòcrata, però el que sí és en aquesta segona etapa que algun dia ens hi tindrem que enfrontar, que va ser els anys que nosaltres vam créixer a Madrid amb ell, però allà estàvem vivint naturalment sota la dictadura de Franco.
Segurament l'adjectiu no és l'adequat, el neguitejava d'alguna manera? L'exercici de la professió, diguem-ne, en aquest context?
Sí, i va estar, jo recordo amb el Fraga Iribarne, amb tots aquests ministres que va tenir sota, trucant-lo a casa i dient que això no es podia fer, que amenaçant-lo, però ell va saber sempre mantenir, diguéssim, una certa discreció i sobretot la idea de que, com ell deia sempre, una notícia fins que no tenia tres o quatre fonts diferents no la publicava. I això va fer que inclús les persones del règim que mai se'l van qüestionar, i abans de Fraga inclús l'admirava el meu pare, però abans de Fraga tots, l'Àrea Salgado, per exemple, i altres ministres que hi va haver d'informació el van pressionar molt més, però ell va saber mantindre aquella línia, diguéssim, de mantenir-se al marge, diguéssim, de les opinions polítiques, i només escriure sobre els fets.
O sigui que ho heu definit molt bé. La credibilitat del periodista educat a la recerca de les fonts va ser el que molt sovint el salvava de situacions complicades perquè ningú li podia qüestionar.
Sí, esclar, i és que hi havia, que ja me'n recordo, pues, d'un periodista francès que es deia Novais, que va durar aquí a Espanya, que va ser molt crític amb el règim de Franco, que clar, amb tots els periodistes corresponsals estrangers que estaven a Madrid sota Franco, no és que els hi passés res, vull dir, el que els hi passava és que al cap de, per el que publicaven fora d'Espanya, sinó que el que els hi passava és que al cap d'uns mesos o uns anys de fer un periodisme molt crític, i a vegades d'opinió sobre Franco, pues els convidaven a que deixessin el país, no? I en aquest punt mai van arribar a amenaçar amb el meu pare en aquest sentit. O sigui, no és que anessin a la presó, perquè no els podien ficar a la presó, però sí que simplement els demanaven que sortissin d'Espanya.
En el seu dia es va comentar, Henry Buckley va ser, si no l'únic, un dels pocs periodistes que va viure la guerra sencera.
Exactament, sí.
Per tant, una de les poques persones que em podia parlar des del punt de vista, diguem-ne, de contextualitzar com cal la situació, no?
Sí, i més important que viure la guerra és viure la república, perquè la gran majoria, el 80%, jo calculo, no s'ha fet exactament, dels corresponsals que van venir del 36, no sabien res d'Espanya, perquè acabaven d'aterrar a Espanya. És a dir, ell, el Sir Bert Matthews, l'Ernest Hemingway, eren gent que ja coneixien Espanya. El Hemingway arriba a Espanya l'any 23, i ja des de llavors el fascina Espanya, s'interessa. Per tant, quan Hemingway arriba de corresponsal amb el meu pare, el Hemingway va arribar una mica més tard, l'any 37, són gent que coneixen el país a fons, però són les excepcions. Sí. La regla, el 80% eren gent que no tenien el més mínim coneixement d'aquest país, però que de repent Espanya és
notícia
mundial, és notícia mundial, i llavors arriben una llau de corresponsals que tenen molt poc coneixement del país, que poden donar la notícia però que no coneixen el context, que és el país.
D'acord.
I llavors ja dic, Hemingway, el meu pare i pocs més, són els que realment coneixien el país des d'abans.
I per tant són aquells que d'entrada ja podien pensar que en succeiria alguna de grossa?
Sí, exactament. El meu pare ja estava preparat per lo que pogués passar, i això ho explica el llibre. I esclar, el 18 de juliol del 36, ell era a Madrid com a corresponsal del Daily Chronicle llavors, i després i també del Daily Telegraph, eren els dos diaris, i diu que ell naturalment estava en un estat d'excitació, en el sentit de que per ell el 18 de juliol va ser com ho compara la Revolució Francesa, un moment en què el poble s'aixeca contra la tirania, no? I una de les coses que farem aquest cap de setmana és, el que faré jo, vamos, aquest cap de setmana,
sí,
és intentar establir el contrast amb el que va arribar a ser el seu gendre, que era en Ramon Planes, i que, esclar, va viure un 18 de juliol a Sitges, molt diferent del 18 de juliol que va viure el meu pare a Madrid, per dir-ho d'alguna manera.
No, ho heu definit molt bé. I no sabem fins a quin punt si el pare pensava el que molts van pensar en el seu dia, que bé, que començava una revolució, però que això no duraria 3 anys.
Exactament. No, això està clar. Això està clar.
Això també ho pensava,
No tenia idea de lo que començava llavors. Ell estava fascinat i al mateix temps horroritzat per lo que estava passant a Madrid, el quartel de la muntanya, l'assalt al quartel de la muntanya, els fets que estaven ocorrent al mateix Madrid ja eren una cosa que evidentment ell no tenia idea del temps que passaria fins que tot allò acabés.
Per tant, diguem-ne, de la mateixa forma era conscient que el fet noticiable era d'un impacte universal,
sí,
però que a la vegada obria una incògnita enorme sobre el futur immediat del país.
Totalment.
I és evident que el paper de Henry Buckley davant el posicionament de la República i la gestió de la República en el context polític també va ser prou crític en el seu moment, no?
Sí. Ell, naturalment, jo sempre dic que quan parlo de Henry Buckley i la República, vamos, el que jo interpreto que era el seu pensament, és que ell era un gran republicà en el sentit de la República com a primera democràcia espanyola, en el sentit de tota la il·lusió que va generar entre el poble. Ell estava fascinat perquè la gent més pobra, més humil, s'identificaven amb el règim. I això a ell li semblava que era com una cosa que mai havia vist. Que mai havia vist ell, i sobretot que Espanya mai havia tingut. És a dir, era l'adveniment de la democràcia, era el despertar del poble espanyol. Tot això, com dic, en un sentit de visió, de il·lusió que feia, que transmitia la República al poble. Però al mateix temps, clar, qualsevol persona que llegeixi el llibre del meu pare, doncs veu una crítica implacable a tots els dirigents de la República. Allí no se salva ningú. Sí. Llavors, s'ha de fer aquesta diferenciació. Una cosa són els líders i les polítiques que es van emprendre a la República. Una altra cosa és la gran generació d'il·lusió que la República va tenir i que no es va produir ni tan sols, ja amb una cosa ja de més de la meva època, amb la transició espanyola, la transició de democràcia de l'any de l'any 75, és comparable a la República, però ni tan sols a llavors podem entendre la il·lusió que va proporcionar l'adveniment de la República.
D'acord, o sigui que en la balança pesava més el plat de la il·lusió per viure un període de llibertats i un període, diguem-ne, de justícia social.
Exacte.
Per davant de tots els errors que potser, vistos des de fora, no dic que poguessin arribar a explicar el que succeiria després.
Exacte, exacte. I això m'ho han dit moltes persones,
sí?
Et diuen, però aquest optimisme que tenia el teu pare per la República no estava demostrat pels fets. Jo dic, no, és que són dues coses diferents. Una cosa és la seva visió utòpica de lo que representava la República, i una altra cosa era la realitat de la República, que són dues coses diferents, que no s'han de confondre, i qualsevol persona que llegeixi el llibre pues se'n donarà compte que això és així.
És a dir, el periodista tenia cor i tenia cap.
Exacte.
El cor s'il·lusionava i el cap deia que des del punt de vista pragmàtic això no aniria ni amb rodes, vaja.
És una bona manera de dir-ho.
És una bona manera de dir-ho. Per tant, hem de suposar també que des del punt de vista del periodista tot allò que va venir després, està clar que podia tenir unes causes, o el mateix periodista es podia interpel·lar sobre tot això que estic vivint ara.
Sí.
És una cosa que ja em veia venir i que és una cosa que ja, etcètera, etcètera, no?
Exactament.
Ell va viure la guerra d'una manera molt, deixant de banda la circumstància personal, dins de tot el que és aquesta crònica de la Guerra Civil, hi ha moments pel desànim generalitzat. Explicàveu en algun instant que pels corresponsals veure les tropes avançar a la zona de l'Ebre ja va ser, diguem-ne, allò que va reblar el clau de la desesperança sobre la vida de la República, no?
Sí, jo sempre dic, quan em diuen quina és la foto de totes les fotos d'aquestes fotos amateurs,
sí.
No, són fotos amateurs que va fer el teu pare, quina és la que més t'emociona? Jo dic, la que més m'emociona és veure el Hemingway, el Vincent Sheen, el Matthews, el Robert Capa, no sé si apareix a la foto, però vamos, totes aquestes figures que estan amb la mirada fixa a l'Ebre, es veu l'Ebre, es veu tots els corresponsals i l'Ebre al fons.
Sí.
Per què? Pues perquè saben que el dia i l'hora en què Franco aconsegueixi travessar-lo, tot s'haurà acabat. És aquest moment que dius, això és el si Franco aconsegueix passar el riu, s'ha acabat la història.
D'acord. Hi ha un canvi de registre en la crònica de la Guerra Civil de Henry Buckley entre l'abans i el després de l'Ebre?
Sí, doncs clar, el després ja és, ja ell és conscient de que és el final, i crec que una de les millors parts de l'obra de Henry és el moment, és Figueres, és el moment en què ell està a Figueres i de sobte veu aquella riada humana que està ja passant la frontera, bueno, que comença ja a parlar-ne quan és a Tarragona, i abans de caure a Tarragona, però això ja arriba al febrer del 39, arriba a Figueres, i aquell moment en què ell descriveix el moment en què els gendarmes francesos no deixen passar, tenen ordres de no deixar passar els soldats, deixen passar dones i criatures, hi ha un moment que deixen passar dones, però no els soldats, que tornen soldats que ja estan mal ferits, que estan ja... I a més, el meu pare ho dramatitza dient, això el mes de febrer comença a ploure cada vegada més fort, cada més fang, i aquella sensació de desastre total, jo crec que no l'ha escrit a ningú tan bé com ell. I diu, i aquella nit jo vaig agafar un cotxe i vaig arribar a Perpinyà. I diu, i de sobte veig que els carrers de Perpinyà, és a dir, a 50 quilòmetres o alguna cosa així, està ple de gent que va als cinemes, que va als bars, que va als cabarets, i que perquè era un dissabte al vespre, i que està sortint com cada dissabte per divertir-se. I diu, en aquell moment me'n vaig avergonyir de ser home. Això. I jo, per mi, aquest final és un dels millors dels millors moments de tot el que va escriure el meu pare.
Allò va ser una frustració? O ho va recordar sempre?
Sempre, sempre. I ja no et dic... Ja no et dic el que va venir després, que van ser els camps de concentració.
Sí, sí.
Diuen deien d'internament, però el meu pare diu que era internament, camps de concentració, que va ser Argelès i Sant Ciprián, però que deia l'altre, bueno, i això ja va ser una vergonya absoluta.
Era una frustració per una persona que creia que d'alguna manera la seva professió podia canviar d'alguna forma el decurs de la història o no?
Total. Ell ho diu des del principi. Diu, jo era tan ingenu que al principi hi ha un moment que diu jo sóc molt ingenu perquè penso que el que jo escric des de Madrid pot canviar el curs de la història. Perquè arriba un diari com el Telegraph, que és un dels més importants d'Inglaterra, i pot arribar a canviar el pensament dels dirigents. Sí. Diu, però jo ja me'n vaig donar compte des del quasi ve al principi de la guerra, que jo no canvia la història. I llavors és quan quan jo anava a la morgue de Madrid, que començaven els bombardejos de Madrid, i anava a la morgue a comptar a veure quantes persones havien mort cada vespre. Diu, i arriba un moment en què dic, però què estic fent? Jo prefereixo agafar una arma, una metralladora, i anar-me a defensar el front de Madrid, les barricades de Madrid,
sí,
que no pas fer un treball que de sobte se'm havia donat compte de que no serveix absolutament per res.
D'acord. O sigui que el periodista, d'alguna manera, qüestionava l'objectiu de la seva feina per davant de l'home o de la persona que creia que podia, d'alguna manera, contribuir més a la causa, agafant ja directament una arma i no pas posant-se a escriure.
Exactament. Ja, afortunadament per nosaltres, no la va agafar mai. Si no estaríem parlant ara tu i jo.
Sí, sí, és evident. Quan veu conèixer el manuscrit, l'original de Vida i mort de la República Espanyola?
Bueno, Vida i mort de la República Espanyola, com tu saps, es va publicar a Londres,
sí,
l'any 1939.
I ho dic per quan...
Una de les primeres bombes incendiàries va cremar tota l'edició. I jo vaig descobrir el llibre, que era una còpia, una de les poques còpies que es van salvar, que el tenia el meu pare, i jo el vaig descobrir quan tenia uns 15 anys. I llavors venia a casa, en aquells moments, un jovenet anglès, amb el cabell esvalutat, que es deia Hugh Thomas, i jo no sabia qui era, era un jove, tenia el més gran que jo, tenia uns 25 anys, havia acabat la carrera a Cambridge i estava allà, naturalment, per entrevistar amb el meu pare i treure tota la informació que podia pel llibre que es convertiria, jo crec, en el gran clàssic, no? Que va ser el The Spanish Civil War, no? Que segueixen, jo crec.
La mare de tots els llibres, vaja.
Exactament, per mi continua sent.
I l'impacte d'aquella lectura als 15 anys,
sí,
quin va ser?
Bueno, jo en aquells moments ja era un començava a ser una mica rebel, un jove rebel, ja estava en contra, naturalment, del règim i tot això, naturalment, era tirar llenya al foc en aquells moments, naturalment, per tots els que creixíem en aquells anys, doncs, l'oposició al règim, la búsqueda rabiosa de la democràcia, doncs, era naturalment afegir el que nosaltres ja sentíem en aquells moments envers Franco, etc.
11:43. En els minuts finals, el llibre es presentarà aquest dissabte, segurament vostès ja ho coneixen, però la versió catalana, qui li vingui de gust llegir a Henry Buckley en aquesta traducció al català, la presentació serà aquest dissabte, dia 17 d'abril, però no ens agradaria acabar la conversa sense proposar-li a Henry Buckley, a Ramon Buckley, una reflexió a l'entorn de si estem fent bé aquest procés de recuperació o d'assumpció de la memòria històrica col·lectiva.
Sí, no, jo sóc un gran defensor d'aquesta recuperació de la memòria històrica. En aquests moments hi ha un gran rebombori aquí a Madrid per tot lo del juez Garzón, i tot lo que ell ha fet. I jo crec que és possible que s'hagi equivocat en algunes petites coses en el sentit de voler iniciar processos penals contra certs líders o gent de la guerra, que tot això naturalment ja està prescrit. Però recuperar tot el que ha significat la recuperació de la memòria històrica, tant en quant a testimonis com en quant a la recuperació de lo que podríem dir les despulles d'aquelles persones que encara no estaven localitzades, tot això és absolutament necessari a nivell de tot el país i a nivell de cada família. O sigui, clar, jo estic molt a favor.
Teniu la sensació que està costant molt?
Sí, perquè hi ha una oposició, i ho veus aquí a Madrid, potser que més que no pas a Barcelona, hi ha una oposició molt gran a totes aquestes idees, i jo crec que una oposició injustificada, perquè això ja pertany a la història, ja no pertany a nosaltres, ja és una cosa que pertany a la història i que volgué qüestionar el que aquesta memòria històrica recuperi no té cap sentit.
Us ho pregunto per si socialment, més enllà de la controvèrsia política, també són processos que fins a cert punt traumàtics, o no, o s'han de fer d'alguna manera?
Jo crec que s'han de fer a aquest nivell, a un nivell molt particular, molt personal, no a un nivell de ressuscitar res, però sí a un nivell de recuperació de figures, com la figura del meu pare, i de coses personals, familiars. Jo estic recuperant la meva família, o almenys estic recuperant la memòria de la meva família, de com va començar a ser la meva família amb el meu pare i la meva mare aquí.
D'acord, o sigui, s'ha de poder fer, però s'ha de poder fer amb la sensibilitat necessària.
Exacte.
D'acord. Vida i mort de la República Espanyola es presenta aquest dissabte 17 d'abril a la Biblioteca. Ramon Bacley, moltes gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i ja seré aviat a Sitges, cosa que m'agrada.
D'acord. Agraït de nou. Adéu-siau. Bon dia.
Vinga.